Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, La mirada. La mirada de colors del paisatge dels teus ulls empaita les meves tardes amb el silenci d'un crit. Va embolcallant el meu cos amb llum de la teva ombra i acaricia els sentits de la meva senda obscura. Ets imatge del meu somni. Trigaràs a despertar-me.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 11 de la nit, Església d'Urgell. Totes les novetats de la nostra diòcesi i les accions de les diferents delegacions. Notícies, agenda, la glossa dominical de l'arcabisbe i molt més. Església d'Urgell, cada diumenge a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Del 18 al 25 d'abril, escapa't a Sicília amb el Club Més Amics. Visitarem Catània, el Parc Nacional del Volcà d'Etna, Taormina, la ciutat grega de Siracusa, la vila barroca de Noto i molt més. Del 18 al 25 d'abril, vine a Sicília amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món, el passat, la identitat, la bellesa, el joc, el... Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, la por.
Bé, una nova passió amb Rafael Argullol. Avui la passió per la por. Com sempre fem una breu introducció per situar millor en els nostres oients. L'evolució de la nostra cultura ha anat construint la por de ser un càstig dels déus a un espectacle per la distracció de la nostra societat necessitada d'emocions. Unes emocions que han trobat en el cinema per les atraccions, jocs de rol, la velocitat i els esports de risc, la seva vàlvula d'escap. Ara bé, la por que avui té temples de por controlat, per ser assaborida com a l'antic circ romà, ha tingut un recorregut lligat a la història de l'humanitat. Parlo de la por a la mort, però també a la vida. La por de la pesta a Europa a l'època de l'edat mitjana. La gran por de la Revolució Francesa. De les grans pors sorgides de la Segona i de la Primera Guerra Mundial. De la Guerra Freda, però també la por al sida, al càncer, a l'èbola, a la persecució política o religiosa. La por a la vida de la gent que veu com és el seu món s'enfonsa amb el crac de 1929 o amb el crac del 2007 a la Gran Banca. A l'agulló de la por que ens pot dur a ofegar-nos o a precipitar-nos al buit, que és més inoportú i insuportable que la mort, com ens diu Michel de Montaigne en el seu assaig sobre la por. Por que ens fa segregar adrenalina, que és filla de la imaginació, que ens transforma en animals encerclats, sense sortida, és generadora de passió sempre que ens ofereix noves sensacions i emoció, però també és un mecanisme de protecció i alerta, doncs la por anticipa un mal major. L'historiador de la mentalitat religiosa en Occident modern, Jean Delameux, en la seva obra La por en Occident, ens diu que és una manifestació exterior i alhora experiència interior. L'emoció de la por libera, per tant, una energia inhabitual i la fa circular per tot el cos. La capacitat de transformar-nos, que té la por, és el que fa que algunes persones la persegueixin fins al límit. Com a l'assassí en el film El fotògraf del pànic, dirigida per Michael Powell, on veiem a un psicòpata que roda amb la seva càmera la por de les seves víctimes abans de ser assassinades. És el plaer de captar la por en els altres el que el mou. En tot cas, la por que paralitza és la que ens fascina fins a arribar a un estat d'eufòria. Rafael, la por generadora d'emocions o, per altra banda, la por ens avisa de que estem en perill? És a dir, és un mecanisme que ha arribat a un nivell de sofisticació, la convertim en una passió, o és, per altra banda, un element simplement de control d'altres mecanismes?
Jo penso que la por és un component completament bàsic de la condició humana, i ho penso fins al punt que en un moment determinat que em vaig autoobligar a donar una definició completament lapidària de l'home, vaig posar home igual a por més esperança. Si hagués de resumir com és la quintessència de l'home, és aquesta barreja contínua, aquesta dialèctica contínua entre por i esperança. Ara, dit això, penso que la por és o l'origen o la conseqüència d'una doble riba, d'una doble vessant. Per una banda, la por seria la conseqüència del sentiment d'amenaça. Uh-huh. En aquest sentit, nosaltres tindríem una gran continuïtat, o tindríem la continuïtat biològica amb el món animal. Uh-huh. O sigui, l'animal sent amenaçat, l'animal reacciona davant d'aquesta amenaça fugint o contraatacant de manera violenta. Per tant, la por és la conseqüència de l'amenaça. Ara bé, jo crec que hi hauria un component genuïnament humà, que és transformar la por com a amenaça amb la por com a emoció subjectiva que li provoca, doncs, una eufòria, adrenalina, el que sigui. Aleshores, hi hauria, per tant, un element de continuïtat animal, l'amenaça, uh-huh, i un element pròpiament humà, que és, d'alguna manera, transformar aquesta amenaça en un joc. Sí, aleshores la por actua com un joc amb els teus propis límits i amb els límits dels altres, però sobretot amb els teus propis límits. I aleshores aquí podem tenir un canvi limitat, perquè com a amenaça és evident que està molt present i l'home en un moment determinat constata que és un ésser mortal, llavors hi ha la por a la mort, constata les seves limitacions, aleshores inventa els déus per tenir-los-hi por, i això seria l'element amenaça. Però la por com a joc comporta des de reaccions molt primitives fins a reaccions molt sofisticades. Les reaccions primitives del paranoic criminal, o les molt sofisticades que a través d'aquest mecanisme de la por transformada en un joc espiritual i en un joc intel·lectual pot donar lloc a la Bíblia. Perquè la Bíblia podria ser llegida com el gran joc de por, d'amenaça i de reacció davant d'aquesta amenaça de l'home amb Déu, que és una criatura creada pel propi home per desenvolupar, per tenir un interlocutor amb el gran joc de la por.
Abans de seguir estirant el fil de la por, traslladar una experiència personal de molt petit, amb una casa que tenien els meus avis, si no recordo malament, a la Roca, els meus avis, perquè jo arribés a l'hora del... devien ser les 8 de la nit, a preestiu, em deien, que era molt petit jo, escolta'm, Fèlix, sobretot arriba a les 8 perquè si no surt l'home del sac.
Clar.
Jo recordo, però ho recordo com si et tingués ara aquí davant, Rafel, com a partir que veia que queia el sol, com si anessin a sortir jo què sé, animals fantàstics a devorar-me, sol veia homes del sac per tot arreu.
Clar, clar.
És a dir, havia agafat una neurosis o una espècie de sensació de vertigen. I tinc que dir que darrere d'aquesta sensació de por hi havia també el plaer inenarrable de quan arribava a casa i veia els meus avis a l'altre cantó de la porta.
Això és immediat, i l'experiència de la infància, quan ets nen, ho demostra. O sigui, els pares, els avis, qui sigui, qui t'està educant, et posa unes fronteres de l'amenaça. Jo recordo, per exemple, els estius, allà on passàvem els estius, era un lloc que les dues grans fronteres eren el mar, per una banda, i, per altra banda, la línia del ferrocarril, les vies del ferrocarril. Aleshores, evidentment, et delimitaven les fronteres de l'amenaça perquè tu tinguessis por, que eren el mar i no travessar les vies del ferrocarril. Evidentment, això segurament en un primer moment amb el nen actuava, com amb l'animal, l'amenaça. Però aleshores surt el que abans deia el segon component genuïnament humà, de transformar aquesta por en una mena de joc personal, subjectiu, que fa que t'excita. Aleshores, jo recordo molt bé que el mar i la línia del ferrocarril eren fronteres d'amenaça i al mateix temps eren els llocs excitants que un volia, d'alguna manera, travessar per anar més enllà dels límits de... Et mesuraves. Sí, sí, sí. I me recordo molt bé amb el tema del tren, que en aquesta població era molt important el tren, perquè delimita molt bé el terreny entre el mar, queda com una franja de terra entre mar i línia de tren, i recordo la contínua fascinació dels nens amb el tren. Des de fer travessar les vies quan no passava cap tren, fins fer coses molt pitjors, com esperar al mig de la via a veure els trens enfocant la recta que anava cap allà. O sigui, jocs perillosos, jocs realment perillosos, però que eren en el fons eren la conseqüència d'allò que et havien dit com a amenaça, font de por i després font d'excitació.
Crec que era la pel·lícula d'Elia Kazan, Rebel sense causa, en la qual es veu el James Dean i un altre fent una competició per a veure qui para abans el cotxe, abans de caure per un precipici, no? És a dir, una carrera que...
Però quan ets nen, aquestes competicions les fas
continuament.
Ho fas amb un altre amic, o a vegades ho fas amb tu mateix. Jo recordo amb aquesta mateixa població competicions amb mi mateix d'anar per les roques sobre el mar, que probablement ara em tornaria boig si pensés el que feia amb aquella... És realment perillós, però el perill, sobretot si el perill, a més, t'han indicat que és perill i font de por, es transforma en joc excitant.
Això portat, diguéssim, en el nostre extrem civilitzatori de la nostra actual cultura occidental, ha agafat forma, essencialment, amb la forma d'encapsular, és a dir, de convertir en píldores de por tota una sèrie d'experiències en l'àmbit cultural més popular, com és, per exemple, el món del cinema. És a dir, aquí tenim molt a prop de Barcelona el Festival de Sitges, que és un festival que entre les seves, diguéssim, forma d'explicar el festival és vine a viure la por,
a aterroritzar-te,
no? Sí. És a dir, que forma part, diguéssim, de la seva proposta cinematogràfica, però també ho tens amb deports de risc, en el qual la manera de vendre aquest esport de risc és precisament dient que és una cosa de risc, no que sigui esport, sinó de viure tu, posar-te en el teu límit, veure si ets capaç de superar-ho, no? És curiós com una cosa que sempre ha sigut entesa negativament des del punt de vista cultural, com és la por, perquè paralitza, perquè t'aïlla, perquè et pot portar fins i tot a la bogeria, es converteix en la nostra societat tan opulenta en un mecanisme de divertiment, d'espectacle, de joia popular, en la qual jo recordo una experiència en aquest sentit molt radical en dues pel·lícules. Una pel·lícula de l'Steven Spielberg, Tauró, perdó, i l'altra, Alien, del Ridley Scott. En els dos casos jo havia vist sortir a persones de la sala de cinema que no eren capaços de seguir l'emoció de la narració d'aquests dos directors. No? Llavors, com és possible que en el...
Jo crec que el que estàs dient tu, que reflecteix també el cinema del segle XX, i, per exemple, amb les dues pel·lícules que has indicat, té la seva gènesi primera en tots els contes infantils que s'inventen a finals del XVIII i el XIX i que nodreixen la infantesa mundial al llarg de moltes generacions. Tots aquests contes infantils estan basats en l'amenaça, en la por, amb l'excitació de la por, i el que podríem dir, encara és un fet més paradoxal, no és únicament induir a la por del nen, sinó que probablement el pare que estava llegint aquest conte o explicant-lo en veu alta, d'alguna manera també disfrutava d'aquesta excitació, participava, era còmplice.
És més, el pare probablement el que desitjava és que el fill tingués por.
Clar.
Perquè volia dir que la història estava ben explicada.
Clar, que tingués por. L'home del sac que has dit tu, tot el folklore popular per nens d'Europa està basat en aquest mecanisme de l'home del sac. Tot. Aleshores, quan tu et feies una mica més gran, passaves d'aquests contes, per exemple, que et portessin al Tibidabo. Aleshores,
el tren de la bruixa.
Era,
no?
Clar, el tren de la bruixa. Era el teu pare el que et convidava a pujar a les muntanyes russes a passar por. O sigui, les generacions compartien aquesta complicitat amb la por. Aleshores, a mesura que, per exemple, el segle XX ha anat imposant tota la tecnologia visual, primer amb la cinematografia, després amb la televisió, ara amb internet, el que vulguis, això s'ha anat també adaptant a les noves tecnologies. Però sembla que l'ésser humà tingui aquesta necessitat. I fins i tot jo diria que probablement l'home modern ha multiplicat més els territoris d'aquesta necessitat com a conseqüència de que abans hi havia un gran territori que ocupava el centre d'aquesta por, que era Déu, i d'alguna manera la religió estava construïda, tota religió, tota, no únicament el cristianisme, l'islamisme, sinó tota religió mítica està construïda sobre aquests mecanismes. És a dir, per una banda la por, i per altra banda la salvació, la catarsi respecte a la por. Perquè fixa-t'hi que el conte infantil, el tren de la bruixa, la muntanya russa, i en la majoria de tots aquests mecanismes estan basats en el mateix, que és portar-te a la màxima por per produir-te després una catarsi, és a dir, una sensació de que respires i que t'has alliberat. Però, i ara fent una mena de gran volta, quan Aristòtil fa la famosa definició de la tragèdia grega, utilitza aquestes dues paraules. Diu, la tragèdia grega és la representació que es fa que a través de la por, phobos, por, provoca la catarsi de les emocions. És a dir, la tragèdia grega ja portava... Què feia la tragèdia grega? Despullava al màxim els mecanismes de la condició humana, provocava por, o fins i tot por superlativa, terror, Èdip arrencant-se els ulls, per exemple, Medea matant els fills, etc etc, perquè al final, segons Aristòtil, buscava aquest alliberament, aquesta catarsi. De fet, traslladat al món modern, jo crec que Hitchcock va utilitzar moltíssim els mecanismes de la tragèdia grega. Aquests mecanismes de por, sí, sí, i de catarsi, no?
També, en el cas, diguéssim, de la por, es produeix una cosa, seguint el fil, diguéssim, de la història del plantejament que tu feies, és que quan tu veus la representació al llarg de la pintura fins al romanticisme, potser abans, fins i tot una mica abans, les classes altes són representades amb actituds heroiques i amb actituds, diguéssim, d'haver salvat la por, mentre que les classes baixes estan sotmeses a la por d'aquests lideratges, no? És a dir, que també la por forma part d'una certa estructura social, no? És a dir, que durant un temps són les classes pudents les que, d'alguna manera, exorciten la por, eliminen la por per la via de ser representats ells mateixos com a herois, ho fossin o no ho fossin, òbviament.
Jo crec que un dels grans atributs del poder a través de la història és l'aparença de la no por, de no tenir por. De fet, per antonomàcia, l'ésser que no té cap por és el déu absolut, sobretot el déu bíblic. Zeus gairebé no té por, però encara té una mica de por perquè és tot aquest politeisme relativista grec. Però el déu no té por, l'heroi no té por. Aleshores, el que fa la representació artística, escultòrica i pictòrica fins al segle XIX és representar el que és el líder sense por, amb una actitud desafiant el perill, desafiant l'heroi, desafia el perill, el poderós desafia el perill, mentre el que és característic del feble és estar en un estat de temor continu.
Amb una altra passió, que era la passió per la ira, vam establir i vam concloure que era una passió en capacitat de ser contagiosa. És a dir, que podia esclatar una ira col·lectiva, no? Una ira desbocada, que sobrepassava els límits de l'individu per instal·lar-se en una gran comunitat, com en el cas, diguéssim, de la Revolució Russa de 1917. La por també és contaminant. És a dir, la por també actua en aquests mateixos paràmetres, no? És la por, per exemple, que contagia el crac de 1929, on una sèrie de persones que perden la seva fortuna per a l'enfonsament de la borsa es llencen, es precipiten al buit des dels edificis a mig construir de Manhattan, no? Per por al que els podia devindre en el futur com a conseqüència d'haver perdut la seva fortuna o pel fet d'haver quedat empobrits d'un dia per un altre, no? Com s'explica?
Sí, jo crec que la por s'encomana molt tant amb la seva vessant de producte de l'amenaça com amb la seva vessant de joc inventat per l'home per mesurar els seus límits. Com a amenaça està perfectament traduït amb les epidèmies. Les epidèmies eren fenòmens reals o són fenòmens reals, però que desencadenen un efecte pànic col·lectiu. Les epidèmies clàssiques tipus la peste negra no únicament era una mort abundant des del punt de vista quantitatiu, sinó que portava tota una sèrie de rituals, tota una sèrie de llegendes que comportaven aquesta mena de pànic col·lectiu. Les epidèmies contemporànies, per exemple, el SIDA, o moltes altres, evidentment, comporten també aquesta por col·lectiva. De fet, jo diria que vivim en una època que, de manera successiva, sempre som sotmesos a epidèmies de por. Perquè quan no és el SIDA és les vaques boges, quan no és les vaques boges és l'èbola, quan no és l'èbola... Que tenen causes reals, però que es converteixen en fenòmens gairebé, podríem dir, còsmics. Per tant, el pànic seria la conseqüència d'aquesta por col·lectiva que es va encomanant. De fet, la pròpia paraula pànic ve del déu Pan. I el déu Pan, per què ve del déu Pan? Perquè el déu Pan és l'únic déu de l'antiguitat que va morir. I aleshores es deia que els mariners del Mediterrani, quan sabien que havia mort el déu Pan, es precipitaven al mar. O sigui, va crear tota una onada de terror col·lectiu, pànic. Per tant, la paraula pànic ve en aquest sentit.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Un exemple de pànic modern, quan l'11 de setembre als Estats Units, quan els atemptats de les Torres Bessones, evidentment va ser causes concretes, però va originar un moviment col·lectiu de pànic, amb el sentit, diguem-li, grec del terme, amb el sentit d'un pànic completament irracional. Jo me'n recordo que era una època que viatjava molt, i anar pels controls d'avions, per exemple, dels Estats Units, els mesos següents, era una cosa completament delirant. Ara, també la por, amb el sentit, podríem dir, si es pot parlar així, lúdic, té aquest element d'encomanar, perquè quan el nen el porten al túnel de terror o les muntanyes russes, s'encomanen la por. I quan la gent va veure pel·lícules de terror,
i
s'encomanen, i un crida perquè l'altre cridi, i llavors hi ha aquesta mena de contagi, entre cometes, lúdic.
En el sèptim segell de Bergman, el seu protagonista desafia amb una partida d'escacs a la mort, no? Tu creus que el desafiament de la mort que en representa Bergman és alhora també un desafiament a la por?
La situació...
O evitar-la? O...
La situació que planteja Bergman és una situació, jo crec, meravellosament ben construïda, entre dos, com entre dues èpoques i entre dues condicions humanes. La condició humana que està condemnada, per tant, sotmesa a l'apocalipsis de l'epidèmia, i la possibilitat de que hi hagi una salvació per la pròpia espècie humana. Aleshores, el cavaller del setè segell repta a la mort amb aquesta famosa partida d'escacs, no perquè ell es pugui salvar, perquè ell ja veu que no es podrà salvar, sinó per intentar salvar a la família de joves comedians.
És veritat, sí, sí. Com a l'esperança.
Com a gran símbol, sí, sí, de l'esperança, on es confirmaria aquesta fórmula: l'home és igual a por, més esperança. Aleshores, el que fa el cavaller, que és una meravella argumental, jo crec molt inspirada pels gravats de Durer, el que fa el cavaller és, d'alguna manera, sacrificar-se perquè l'home tingui una possibilitat. Perquè l'home tingui una possibilitat. Aleshores, que és una mica... No té res a veure amb el final, però el final de Blade Runner...
Sí, però disculpa una cosa. És cert que el desenllaç de la pel·lícula és aquest, però el motiu d'inici de la partida d'escacs, que encara no hi apareix la família de juglars que hi surt i que són els que són salvats, ell inicia la partida amb un ànim de desafiar la mort i, per tant, d'alguna manera neutralitzar una por d'una època, no? Que és la por a la pesta, a la...
Sí, en part sí, però és el desafiament a la mort, que és com a enemic inevitable, és a dir, desafiar amb algú que saps que guanyarà. Sí. Perquè al mateix temps hi ha la dansa de l'amor, com a fons, que tot iguala. L'amor únicament pot ser vençuda per distracció a la jugada.
Sí, que en la pel·lícula...
Que en la pel·lícula surt, es distreu un moment i tira les peces d'escacs. O sigui, esclar, i únicament, podríem dir, seguint aquesta metàfora, que nosaltres únicament vivim per distracció de l'amor. O sigui, vivim mentre aconseguim distreure l'amor tirant les peces del tauler. Perquè si les peces del tauler estan al seu lloc, nosaltres no tenim cap possibilitat. Per tant, d'aquí la importància de la llibertat, de la importància del joc, la importància de les passions, que hem parlat amb altres programes, perquè l'home, a través d'aquestes passions, d'alguna manera tira, encara que sigui provisionalment, les peces del tauler i distreu l'amor. Perquè si les peces estan perfectament col·locades, no tenim cap possibilitat.
Bueno, distreure l'amor, enganyar l'amor... Aquí entraríem en un fil, i és la por produïda pel propi home cap a ell mateix, que és des de moments de gran destrucció produïts a l'humanitat, la Primera i Segona Guerra Mundial, no? La por a l'altre, que ets tu mateix, o hi ha un altre, que és la por a la naturalesa, no? Que és, per exemple, tenim el cas de Pompeia i Herculano amb el Vesuvi, que es desboca, i una civilització lligada, tu vas deies, a Pam, i com era en aquest cas la de Pompeia, queda atrapada, no? Jo... amb una por, diguéssim, de construcció de la naturalesa, que desborda, no? Que desborda, diguéssim, la possibilitat, diguéssim, de parar-la, que amb un altre ser humà igual ho pots acometre, no? Ho pots
aconseguir. Penso que històricament hi ha hagut tres pors. La por a Déu, que pot destruir a l'humanitat com vol, i a totes les mitologies Déu amenaça amb destruir la humanitat. La por a la naturalesa. La naturalesa pot destruir l'humanitat. I la por a l'home. Que l'home... Però aquesta... L'home podia agredir a l'altre home. La primera vegada que històricament es va presentar l'home com un substitut de Déu i de la naturalesa, com a destructor total de l'humanitat, va ser a partir d'Hiroshima. I aquí ens introduiria un gran tema, que va ser el tema de l'amenaça i de la por sota l'anomenada Guerra Freda, que és tota la segona meitat del segle XX, i veurem si també del segle XXI. Però... Quina era la diferència qualitativa d'aquesta por? Que per primera vegada era l'home el que es presentava com a agent actiu de la possible destrucció total de l'home. Fins aleshores era destrucció parcial, destrucció d'una ciutat, destrucció d'un exèrcit, però ara era la destrucció total.
Podríem aniquilar-ho tot.
Thought it must be a phantom, a ghost, when I met you again at the station. You said you did every evening, watch the trains come home to die.
Will you tell me what happened to you? What went wrong? Now you look Hiroshima.
I això explica la reacció dels camperols japonesos d'Hiroshima, sí, després de la bomba, que es van creure que eren els déus que havien produït això, perquè no els hi passava pel cap que els déus o la naturalesa, perquè no els hi passava pel cap que l'home pogués produir una destrucció tal. I la por qualitativament diferent dels que hem viscut a la segona meitat del segle XX i, per tant, a la Guerra Freda va ser aquesta. A la Guerra Freda, curiosament, Europa va ser el període amb menys guerra de tota la seva història. Feia segles que Europa no gaudia d'un període de pau física com el de la segona meitat del segle XX. I, en canvi, hi havia un sentiment difós d'amenaça contínua...
D'inseguretat, sí.
Que eren com àtoms que estaven a l'atmosfera. No?
Mm-hmm. En aquesta línia, diguéssim, de la naturalesa com a desencadenant de la por humana, i alhora com un element també de passió de la condició humana, hi ha un dels principals factors, és el mar. La por que, al llarg de la història, ha tingut el mar, sobretot en el segle XV i XVI, en el que els que eren els exploradors, la gent sabia que el més probable és que no tornarien, que quedarien pues, perduts en l'oceà o encara el que és pitjor, caurien al final del món, és a dir, arribarien al final del món i caurien pel seu abisme, no? I, en canvi, avui el mar s'ha convertit en un element absolutament plàcid, quasi bé com una postal turística, quan no fa més de 4 o 5 segles era un element en el que sols s'hi aproximaven els molt valents, perquè tenien alguna intuïció que els altres no tenien, o els condemnats, que els embarcaven, no?
Però el mar era l'alteritat, era la gran alteritat. Per això era la terra ferma. Mm-hmm. Malaltia és infirmitas, que és el contrari de la terra ferma. Per tant, el mar era el lloc de la no terra ferma. Per tant, era la gran alteritat per l'home. Tu pensa que fins als descobriments portuguesos i europeus i espanyols del segle XV es havia mantingut una idea molt estable de lo que era el món conegut. A partir del segle XV es desencadena aquest viatge per l'alteritat absoluta, que és el mar. Però la por al mar està molt ben reflectida a l'Odissea d'Homer. Sí. I la gran alteritat al segle XX era l'espai, els viatges fora de la Terra. Per això Stanley Kubrick va fer molt bé en anomenar la seva pel·lícula una odissea a l'espai, perquè eren un Ulisses que anava a l'espai. Per tant, per què? Perquè l'espai jugava el paper de l'alteritat absoluta. I jo penso que a la nostra època l'espai és... Hi ha dues alteritats absolutes que no són, per suposat, el mar ara. L'alteritat absoluta del cosmos i l'alteritat absoluta del propi home a través de la tecnologia. És a dir, que nosaltres desconeixem fins a quin punt podem arribar a mecanismes de destrucció i de terror. Després d'Hiroshima, com deia abans, sospitem que tenim uns mecanismes quasi limitats de destrucció i de terror, i això es desconeixia abans. Per tant, jo diria, si em preguntessin quins són els dos llocs que causen més terror actualment, un diria segurament l'univers, des del punt de vista físic, i el segon lloc, el cervell humà. El cervell humà és un lloc terrorífic. És un lloc magnífic i terrorífic al mateix temps.
Sí, i alhora, diguéssim, univers i cervell humà es connecten per la via de la seva immensitat.
Clar,
no?
Clar.
És a dir, com un lloc sense horitzó, no? I alhora un lloc per perdre's, per bucear, no?
En aquests moments que nosaltres podem parlar d'un esdeveniment actual com la caiguda de l'avió que volava entre Barcelona i Düsseldorf, evidentment, si es confirma el fet de que la causa és l'actuació del copilot, és el cervell humà que actua com una alteritat absoluta amb una capacitat destructiva completament imprevisible. O sigui, actua com el mar actuava pels exploradors del segle XV o del segle XVI. Sí. I és el cervell humà.
Dintre de la por hi ha un altre aspecte molt interessant i que tu abans has citat un cineasta que l'ha tractat molt, que és Alfred Hitchcock, que és, i a més citarem les pel·lícules perquè crec que té el seu interès per recórrer precisament aquest univers, diguéssim, de la por, que és les fòbies, no? La por connectada a una fòbia concreta. Parlem en aquest sentit de probablement la seva pel·lícula més emblemàtica, que és el Vertigen de Hitchcock, amb el James Stewart de protagonista, on el protagonista de la pel·lícula té fòbia a les alçades. Mm. Té por de caure, fins i tot, pujant una petita zona alçada amb una caixa, ja li provoca tot tipus de vertigen, no? De mareig, no? I com aquest home, al llarg de la pel·lícula, viu un procés que ell, sense saber-ho, serà la seva curació, que és viure precisament el seu propi xoc. Mm. I, per tant, d'alguna manera, derrotar la por, derrotar la seva fòbia a les alçades. No? Mm. Aquesta... És a dir, la por es cura?
Jo crec que el mecanisme que indica Hitchcock s'assembla molt al d'alguns contes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe també utilitza molt les fòbies. En el cas de Poe, una de les fòbies que estava més de moda a la primera meitat del segle XIX, que era la catalèpsia. És a dir, ser enterrat viu. Uh-huh. I en molts dels relats d'Edgar Allan Poe hi ha aquesta por. Però jo voldria citar aquí un passatge del mateix Edgar Allan Poe que en certa manera contesta el que tu dius, mm-hmm. que és, per mi, el relat que tinc com favorit d'ell, que és el Maelstrom.
Anava a citar.
El Maelstrom, sí. Que els tres germans sí. que entren en el gran remolí, mor el germà gran, després mor el germà petit, queda el germà mitjà. Aquest germà mitjà està atemorit, evidentment, perquè està engullit pel gran remolí del Maelstrom, però en un moment determinat, enmig del remolí, ell fins i tot arriba a gaudir de la bellesa estètica d'aquella situació. Aquell és el moment que el salva, perquè el moment que ell és capaç de gaudir d'una serenitat enmig de la terrible amenaça, el rei recorda una cosa que jo moltes vegades he citat com a consell dels mariners, que un remolí tu has d'anar fins al fons, i si vas fins al fons et treu cap amunt. Aleshores, el supervivent del Maelstrom aconsegueix salvar-se perquè en un moment determinat, d'alguna manera, travessa la seva pròpia por i va més enllà de l'amenaça. No? Aleshores, aquest seria una mica el mecanisme que també utilitza Hitchcock a Vertigen, no? Mm-hmm. O sigui, esclar, l'amenaça... I això passa també amb el propi cos. Quan tu tens pors amb el teu cos, pors des del punt de vista físic, d'incompatibilitats, de limitacions, segurament tens dues possibilitats. O anar anquilosant aquella zona del teu cos o travessar-la. Mm-hmm. Hi ha dues escoles. Si tu tens un problema al braç, o el vas anquilosant o el travesses afrontant el dolor i intentant que més enllà del dolor torni a adquirir flexibilitat, etcètera, etcètera. És una mica el mateix tema.
En aquest procés d'explicar, diguéssim, la caiguda Maelstrom de por, un dels aspectes interessants, diguéssim, d'aquest relat és que al final del viatge som transformats. D'alguna manera ja som uns altres. És a dir, la por ens ha
totalment
canviat.
Totalment.
Ja no som aquell jove que havia entrat
no.
pel remolí, sinó que ara ja som una persona amb aspecte d'home gran, amb els cabells blancs. Poe fins i tot diu els cabells que abans d'entrar eren negres com els d'un corb, ara són blancs com el d'un avi, d'un ancià. És a dir, que són transformats per la...
Això succeeix en dues obres mestres de la literatura del XIX, amb el Maelstrom de Poe i amb la rima del vell mariner de Coleridge, que també passa el mateix, que, que el lector creu que el qui està narrant això és un vell, però en realitat és un jove, que, esclar, el temps és completament relatiu i l'experiència per la que han passat és una experiència que els dona un coneixement que, diríem-li, els cabells blancs serien la traducció plàstica d'aquest coneixement i també provocat pel terror. Recorda el que es diu, no sé si en fonament o no, però ho he sentit tota la meva vida, dels cabells blancs de Maria Antonieta, no? abans
de ser decapitada.
De ser decapitada, que, que els cabells blancs en una sola nit. No sé si és veritat o no, però, evidentment, l'experiència del terror, sigui una experiència que nosaltres puguem vèncer o no puguem vèncer, ha de produir canvis, no únicament físics, sinó canvis psicològics i canvis al nostre mecanisme temporal irreversibles.
Bé, última qüestió que vull posar sobre la taula, i més després d'haver indicat que les dues pors, diguéssim, de la nostra contemporaneitat és, per una banda, diguéssim, l'univers, i per l'altra, el cervell humà, no? On ens porta aquesta por, aquesta dualitat d'aquests dos universos que, de fet, quasi bé són un metàfora de l'altre, no? On ens portarà?
Depèn de la... Això, com sempre, dependrà de la nostra actitud. Jo, amb això, sóc, per una banda, pessimista respecte a la condició humana col·lectiva, optimista respecte a la capacitat d'elecció que tenim des del punt de vista de la llibertat. Si nosaltres som capaços de travessar el cervell humà amb una capacitat d'autocontrol, amb una capacitat de discernir, amb un no caure amb la desmesura, amb la ibris famosa dels grecs, etc, etc, la navegació pel cervell humà serà un espectacle increïble. I la navegació del cervell humà, aleshores, pot dirigir la navegació per l'univers. Ara, si nosaltres caiem amb la paranoia, amb la desmesura, amb una mena de productivisme desaforat, etc, etc, respecte, per exemple, si apliquem la lògica capitalista del guany il·limitat a la investigació del cervell humà, això, sens dubte, ens ha de portar a la destrucció. A la destrucció. Però considero que qui ha de dirigir l'aventura per l'altre univers és el cervell humà, eh? O sigui, dels dos universos, l'univers que veig més perillós i l'únic univers en el qual podem decidir és l'univers del cervell humà.
Molt bé, Rafael, moltes gràcies.
Heu escoltat Les Passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
El metge no el necessiten els qui estan sants, sinó els qui estan malalts. No he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors.
Lluc 5:31-32.
Petit concert de nit. Chanson Bohème, de l'òpera Carmen, de Bizet, per Lucía Valentín i Terrani.
Allegro non molto del concert per a guitarra en la major de Vivaldi, per a Lirio Díaz a la guitarra amb els solistes de Zagreb.
Thank you.
Voi che sapete, aria de l'òpera Les noces de Figaro, de Mozart, per Cecilia Bartoli. Petit concert de nit.